Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli, on un diumenge més comentarem per a vostès les lectures de la missa. Avui, diumenge 21 de durant l'any, ens acompanyen Teresa Cabanes i mossèn Gabriel Casanovas com a tertulians. Anem, doncs, a presentar-los-hi. Teresa Cabanes és presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Hola, Teresa, agraïts que torni a ser amb nosaltres.
I jo també, de que m'hàgiu tornat a convidar.
No, tenim feina per fer, avui.
Sí.
Mossèn Gabriel Casanovas és rector del Seminari d'Urgell i rector també d'alguns pobles de la Cerdanya. Què tal, mossèn Gabriel?
Molt bé, com esteu?
Contents de tornar-nos a tenir tots dos aquí i en fi, i fer doncs, comentaris a aquestes lectures del diumenge 21 de durant l'any. La producció i el control de so són a les bones mans de l'Àlex Alsina, la locució de les lectures la fa Cristina Orduña. Presenta i dirigeix Maria Marín. Qui els parla? Doncs comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre de Josuè i del capítol 24.
En aquells dies, Josuè reunia a Siquem totes les tribus d'Israel i cridà els ancians d'Israel, els seus caps, els seus jutges i els seus magistrats. Es presentaren tots davant Déu i Josuè digué a tot el poble: «Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins déus voleu adorar. Els que adoraven els vostres pares quan vivien a la regió occidental de l'Eufrat o els déus dels amorreus, al país dels quals viviu. Però jo i la meva família hem decidit d'adorar el Senyor». El poble respongué: «Mai de la vida no abandonarem el Senyor per adorar altres déus. El Senyor, el nostre Déu, el qui ens va fer pujar amb els nostres pares de la terra d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. Ell obrà davant els nostres ulls grans senyals i ens guardà per tot arreu on anàvem, enmig de totes les nacions que havíem de travessar. També nosaltres, doncs, estem decidits a adorar el Senyor, que és el nostre Déu».
Aquest fragment del capítol 24 del llibre de Josuè és conegut com l'Assemblea de Siquem. Josuè, el successor de Moisès, convoca tot el poble per a renovar l'aliança amb el Senyor. Moment solemníssim. Cal fer l'elecció i definir quins déus volen adorar les tribus. On hem arribat, senyors? Què hi diria, mossèn Gabriel?
Bé, a mi aquesta lectura m'inspira sobretot, no? Doncs la importància del record, de la memòria, la importància de l'agraïment, no? Perquè, de fet, quan ens ajuntem, quan ens reunim com a església, estem fent això, no? Estem fent records, estem fent memòria, doncs, del que Déu ha fet a la vida de cada un de nosaltres, estem agraint, no? I estem plegats, no? Plegats per fer això, no? D'alguna manera estem renovant-se cada vegada la nostra aliança quan ens apleguem, no? Estem dient sí, no? Estem dient sí a Déu, a la seva fidelitat, al fet que ell ens estima, saber que ell ens estima i que el seu amor no ens obliga, que una altra, diguéssim, una altra cosa que m'inspira aquesta lectura, no sé, ve a dir, voleu acollir altres déus o voleu adorar el Senyor, no? I aquesta, que l'amor no és una cosa obligada, no? És una cosa que neix d'aquesta fidelitat, d'aquest saber-se estimat, d'aquest saber-se acompanyat, i és així amb Déu, i és així, hauria de ser així també entre les persones.
Jo també penso que aquesta lectura ens fa pensar moltes vegades que el problema de creure, doncs, no és nou. Quan ens queixem de que costa que la gent pugui creure en Jesús, podríem llegir-los cada vegada aquest fragment per fer entendre que tothom en el transcurs de la seva vida s'ha d'anar recordant quin Déu creiem, en quin Déu creiem i en quin Déu volem creure. ho ha dit molt bé mossèn Gabriel, no hi ha res d'imposat. Nosaltres creiem perquè volem, perquè doncs, pel que sigui, hem cregut en aquest anunci de benaurança i de fidelitat, i que per tant aquesta cosa ens ha de perllongar durant tota la nostra vida, i aquí es veu, no? Vull dir, es veu claríssim que davant el dubte, davant que quan Josué diu tot això, vol dir que verdaderament li deien que tenien dubtes, i llavors ell els hi fa aquesta exhortació, eh? Els hi diu clarament què poden escollir. I això també nosaltres ho hem de tenir molt present i dir-ho a les persones, que no creiem per obligació, sinó perquè estem convençuts i tenim aquesta esperança.
Sí, exacte. Sí, sí. O a fer d'aquest... És això, no? És que no és una cosa que es pugui mai imposar. A vegades s'ha fet, no? Al llarg de la història, o a fer s'ha pogut imposar, no? Com una cosa. I no és el camí. Perquè això després també sempre se't posa en contra, no? Perquè quan vas en contra de què és la naturalesa, de la fe o la naturalesa, no? Que sempre és un convidar, ara... oferint-te l'amor, no? Una vida amb sentit, oferint-te tot això, però cadascú és lliure d'acceptar-ho o de no acceptar-ho, això. I ho ha fet, nosaltres hem de viure des d'aquesta llibertat, els que creiem, i plantejar la fe, els que no creuen, també amb aquesta llibertat. I això és molt important.
Bé, alguna cosa més o passem ja a la segona lectura?
Sí. Tu mateixa.
Sí, sí, sí. Bé, sí. No, vosaltres se l'heu comentat.
És que queda molt clara. És sí. Hi ha lectures que són més complicades de dir, sí, per lo fàcils que són d'entendre. Sí, n'hi ha que, sí, doncs, dius, és que això no hi ha qui ho entengui, però aquí...
Sí, té raó. Eh? Sí, sí, molt bé. Doncs som-hi, endavant. La segona lectura és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol 5è.
Germans, sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. Que les esposes se sotmetin als seus marits com tots ens sometem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és com el seu cos. Per tant, així com l'Església se sotmet al Crist, les esposes han de sotmetre en tot als marits. I vosaltres, marits, estimeu les vostres esposes tal com el Crist estima l'Església. L'estima tant que s'ha entregat a la mort per ella, per santificar-la. L'ha rentada amb el bany de l'aigua acompanyat de la paraula i així ha pogut cridar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues, ni res de semblant, tota santa i immaculada. Igualment, els marits han d'estimar l'esposa com el seu propi cos. El qui estima la seva esposa és com si s'estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu propi cos. Tothom l'alimenta i el pasteix. També el Crist es porta així amb la seva Església perquè som membres del seu cos. Per dir-ho en paraules de l'Escriptura, per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i des d'aquell moment els dos formen una sola família. És un misteri molt gran. Ho dic de Crist i de l'Església.
Noves exhortacions de l'apòstol als efesis de cara a la vida dels creients. Ara sobre les relacions familiars i concretament de marit-muller. Les relacions matrimonials, no ho perdem de vista, es presenten en el marc o rerefons de la relació entre Crist i l'Església. Bé, aquí hi ha molta tela per tallar.
Aquest és dels passatges que jo penso que hauríem d'ometre moltes vegades. A mi no m'agrada gens. No sé com el van redactar d'aquesta manera, perquè quan això es va redactar, doncs potser sí que les coses funcionaven així. Però és que jo crec que hi ha molta gent que ens critica o diu tonteries degut a aquestes quatre línies que hi ha en aquest passatge. Malgrat que ningú segueix amb el resta, perquè la resta del passatge és magnífic, però aquest començament, i a més que això durant molts anys, ara jo crec que ja no passa, es llegia en tots els casaments i sonava fatal, vull dir, i a mi encara m'hi sona. Penso que és una pena que no llegim l'altra part, que doncs és quan doncs ens diu com ens hem d'estimar, no? Com a nosaltres mateixos, no? Com a persones. Però crec que molt problema que avui en dia, i ara faré un apartat, ens critica l'Església pel menysteniment que té a la dona, en aquest passatge queda doncs molt reflectit. Jo ho torno a dir, és un passatge que crec que no està adequat. Entenc que no es pot canviar, perquè no es pot canviar res, tot i que ara, si algú escull aquesta lectura, això de sotmetre es canvia i, bueno, en fi, que es fa l'arreglo. Però jo també dic que si ens creiem tota l'escriptura, això també és escriptura. I, per tant, no, per mi no està encertat.
A veure, mossèn Gabriel, sí. Arregli-ho.
He de dir que no. Sóc una dona, he de dir que sóc una dona, i és clar.
No, jo parteixo des de que aquest vocabulari des de que ara ens sona fatal i realment no és així, no? Però al final ens hem de quedar una mica en el sentit del que avui ja diu l'apòstol, no? Perquè jo el que estava referint-se era, bueno, pues, la mentalitat del seu temps, no? I així ho exposava, no? No és la mentalitat del nostre temps, si sabem que no ha de ser així.
Ui. No et pensis.
Bueno, la mentalitat... Exacte, sí. No, i segueix sent. No, amb això tota la raó ja... I estimosament. Però bueno, jo amb això sí que em voldria quedar amb el sentit que penso que avui volia donar l'apòstol, anant més enllà de... d'aquest vocabulari que no ens agrada, que és l'entrega, no? Que és l'entrega mútua, l'estimar-se com un sol cos, com una única persona, i això podem parlar de què és el sentit, no? És el sentit del matrimoni, no? aquest amor com una sola persona, no? O aquest tenir-se cura, i el sentir-se família, no? També ho transposo aquí a nivell de l'Església, perquè està parlant de l'Església, el sentir-se família, no? I el sentir aquesta unió entre tots els membres, d'alguna manera, no? Doncs jo crec que el gran sentit d'aquest text és aquest, no? Aquest sentir-se família, aquest aprofundir l'amor que no és utilitzar la persona, no és de fer-la servir pels teus interessos, sinó és perquè li donis la vida, no? I perquè l'altra persona sigui tan important com tu penses que tu ets important, no? O inclús més, no? Més important que tu, que t'hi puguis servir, que t'hi puguis entregar.
Teresa, li ha donat una mica de llum a això que acaba de dir mossèn Gabriel, o no?
No massa, vull dir, jo hi estic d'acord. Malament. Jo hi estic d'acord, però em quedo molt amb que no ho acabem d'explicar prou bé, perquè la gent no li veu aquest rerefons. La gent veu el que es diu, no? I no sé si avui en dia ens podem permetre el fet de dir... Que hi hagi un que ens hagi d'ajudar o que no ens hagi d'ajudar. Aquesta cosa de que treu a la dona doncs un altre poder que ella té, no? Vull dir, per què ha d'estar i ha d'estimar? Ens hem d'estimar tots dos, no per un, no per l'altre. L'amor no és que t'estimin, és que ens estimem. Perquè que a mi m'estimin molt i jo no estimi, no sé si portarà gran cosa. Per tant, jo crec que aquests llenguatges es perduren en el temps. Jo estic completament d'acord amb això. I estic d'acord que doncs, l'Església és l'esposa del Crist. I per tant, doncs, ja hi entra. I que doncs, està... Però això ho hem traslladat a la nostra vida i doncs, a la majoria de persones... dones, doncs no agrada. I no agrada el fet de que sempre estem sota algú. Ens agradaria, doncs, i l'Església avui en dia he de dir que no ho fa, almenys si verdaderament tu ho practiques, de discriminar ningú. Però podrien treure un reguitzell de problemes que ens venen donats. Encara aquest dia ho llegia, que l'Església segueix discriminant la dona. I tot rau una mica amb aquests versets maldits. Jo sempre dic, a mi Pau m'agrada molt, però no, hi havia un llenguatge que... potser ell no havia tingut una experiència humana d'estima amb una dona, i això també fa a vegades en el llenguatge. Sí. No sé.
Vostè, mossèn Gabriel, se li ha queixat alguna dona en el seu temps de rector, de parròquies parlo, sobre aquestes paraules?
Home, jo penso que el paper de la dona a l'església és un dels grans reptes que tenim, i això és clar. I això és clar. Però de l'església és la societat i és tot. Mm-hmm. És un dels grans reptes. Però l'església una miqueta més, segurament. Però per la societat hi ha uns avanços que l'església encara no hi són. O hi ha uns canvis que l'església encara no hi són. No s'han de visibilitzar més. Vull dir que això hi és. Això hi és. Vull dir, jo amb això tampoc no m'hi vull centrar massa, però bueno, és que jo penso això i penso que realment aquest vocabulari no és el que ha de ser. Ara això no treu, que també hi veiem la cosa profunda que té aquest
no
text més enllà d'això.
Sí, no ho centrem
si,
tot no, aquí.
També, si no, també ens anem a coses que realment pues, també ens hem de posar en el moment que es va escriure això. No? Vull dir, Sant Pau no era una persona, no era perfectíssima, encara que fos... I ell també reflexava una mica la mentalitat. També tenia aquesta mentalitat, perquè aquest és un senyor de fa 2.000 anys i tenia aquesta mentalitat, i les dones potser també no s'escandalitzaven en aquest moment per escoltar això, perquè era la mentalitat d'aquell temps. No? Uh-huh. Ara és una altra història. Però, bueno, però bueno, això no treu que nosaltres hi puguem treure suc.
Sí. Molt bé. Doncs continuem endavant. Ara seria el moment de recordar als nostres oients amb qui estem fent la tertúlia, comentant la litúrgia d'aquest diumenge 21 de durant l'any, que és el que litúrgicament celebrem avui. Doncs ho estem fent amb la Teresa Cabanes, que és presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, i també amb mossèn Gabriel Casanovas, que és rector del Seminari d'Urgell i rector d'alguns pobles de la Cerdanya. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: aquest llenguatge és molt difícil, qui és capaç d'entendre'l? Jesús coneixia interiorment que els seus seguidors murmuraven d'això i els digué: us escandalitza això que us he dit? Què direu si veieu que el fill de l'home puja on era abans? L'esperit és el qui dona la vida. La carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són esperit i són vida, però entre vosaltres n'hi ha alguns que no creuen. Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui creien i el qui l'havia de trair. Després afegí: per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do. Després d'aquell moment, molts dels qui l'havien seguit fins aleshores l'abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als 12: vosaltres també em voleu deixar? Simó Pere li respongué: Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.
Som ja al final del discurs del pa de vida de Jesús. Els qui el seguien murmuraven contra ell, no el comprenen. Les seves paraules són dures i difícils d'entendre per a la raó humana. Però Jesús es presenta com l'únic capaç de donar vida als qui vulguin menjar-lo. Els 12, en boca de Pere, ratifiquen el desig de romandre amb Jesús. Les paraules de Jesús són dures i difícils també avui per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, tants anys després d'haver estat escrit aquest text. Què hi diuen?
Jo crec que és dels textos més actualitzats que hi ha, perquè verdaderament a Jesús no l'entenien, però ens podem preguntar si nosaltres l'entenem, si hem avançat gaire. Vull dir, totes les preguntes que ens fem són perquè el seu llenguatge és difícil. I, o sigui, explicar la seva història tal com nosaltres l'hem construïda, per dir alguna cosa, la manera de transmetre-la, és molt difícil de creure. I, per tant, el nostre esforç no es pot quedar amb dir Jesús va dir això, hem de fer el que Jesús va dir. Potser seria la manera de fer entendre el llenguatge. Si nosaltres, els cristians, els creients i els qui més o menys ens sembla que l'estimem, tinguéssim el poder de convèncer amb el nostre fer tot aquest llenguatge que és complicat.
Mossèn Gabriel?
Sí, sí, exacte. Fer-nos entendre, no? Fer-nos entendre i també nosaltres, també hi ha un missatge pels nosaltres, pels que ja estem, eh? D'alguna manera, no? Davant de la societat que tenim, també de la secularització que hi ha, no? De una mica de la crisi de fe, també ens fa una mica, ens dirigeix una mica aquesta pregunta a Jesús a nosaltres, no? Vosaltres també em voleu deixar, no? Llavors nosaltres, cadascú de nosaltres ha de respondre, no? Només vos teniu paraules de vida eterna, eh? No, només tu realment, no? Sento que no, només tu ets la... En tu hi ha aquesta veritat, no? O de la meva vida. Ho sentim cadascú de nosaltres, això, no? Perquè si no, potser tenim una fe una mica feble, no? Que també la podem abandonar per qualsevol cosa, per escàndols a vegades, per infidelitats, per incongruències de la mateixa església, no? Que abandonar, marxar, això no. Però ja estem seguint a Jesús, malgrat tot, malgrat les limitacions i pecats de l'església, estem seguint a Jesús. Només ell té paraules de vida eterna, ho creiem això nosaltres.
Teresa?
No, jo segueixo dient-ho que, doncs, si no ho demostrem amb els fets, allò que sempre diem, una cosa és predicar i l'altra és obrar. Si jo predico i no faig, si jo no em comprometo amb el missatge que Jesús ens ha donat, si jo crec que ja està bé, com que a mi em funciona, a vegades, ara no en parlem poder tant perquè vivim aquests moments de pandèmia i a tots ens ha trastocat una mica, però altres moments dèiem aquella història de dir bé, jo m'ho crec, a mi em va bé, doncs no cal que m'amoïni gaire. I llavors doncs, caiem en aquest individualisme de jo he vist la meva fe, la visc convençuda o no, però fins aquí, no? No em vull mullar i veure. I crec que això ens ha fet doncs, una mica de mal, no? De pensar-nos que si per nosaltres ja ens va bé, no cal que ens esforcem més. I per més que nosaltres estem convençuts de que ho fem més o menys bé, hem de demostrar-ho i hem de transmetre-ho. Vull dir, és allò... Això ho he explicat alguna vegada, ja que he tornat aquí. Una vegada que vaig tenir un problema amb un nen molt seriós, que primer el vam treure de la catequesi i tal, i que li vam dir, si tu repenses, torna... Va tornar aquell nen, i quan el vam veure vam dir, caramba, com és que ha tornat? Jo dic, com és? Diu, mira, com que veig que tu t'ho creus, penso que pot ser veritat. I aquell nen va fer la comunió, es va confirmar i ha anat seguint més o menys. Per tant, no és perquè jo faci millor que ningú, però que si la imatge que donem és mínimament bona, es pot transmetre més a tothom. Tot i que tots ens equivoquem i que fem, i que el que va servir per aquest exemple, a lo millor en el del costat hauria d'explicar completament al revés, de dir, ostres, amb el rotllo que és, jo me'n vaig. Vull dir que no és aquesta. És veure que aquí hi ha coses que et fan pensar que sí que és veritat, que si tu, més o menys, el teu testimoni no és dolent del tot, doncs...
Exacte, sí, l'important és que la fe es faci vida en nosaltres, no? Amb les nostres actituds, amb la nostra manera de... Perquè si no també ens pot dir, bueno, entre vosaltres hi ha alguns que no creuen, no? Entre els que esteu ficats, però clar, si la vostra vida no es demostra en res que teniu aquesta fe, si no doneu un exemple, si no... Clar, doncs no esteu demostrant que creieu, no? La fe s'ha de demostrar en la vida. I això és, bueno, és el principi de l'evangelització, no? No es transmet tant en paraules, sinó sobretot es transmet amb el que tu vius, amb el que tu transmets, no?
També hi va haver-hi un moment en què amb la gràcia ens semblava que ja ho teníem tot. Sí. I allà diu, això de les obres no sé on quedava. Vull dir que esclar, és que mantenir a través de tots els segles, a través de totes les mentalitats, i com comentàvem abans, doncs, amb circumstàncies que potser eren acceptades i que avui en dia veiem coses que encara que a nosaltres ens escandalitzen i són acceptades. Doncs, esclar, això ens ha de fer estar sempre a la guaita, a no baixar la guàrdia, tot i que jo sempre dic que és tan difícil que a vegades és impossible quan t'enfades. Quan una cosa no et surt bé, ja li hem carregat a Déu. Vull dir, oh, és que Jesús, és que... Vull dir, sempre... quan ens va tot bé, gràcies, però a la que, per lo que sigui, les coses no van, ja se l'ha carregada del tot. Vull dir que...
Que és no tenir fe, perquè ho va fer precisament. Ens ajuda quan les coses no van bé.
Vull dir que és una mica aquesta història, però que són textos tan rics i tan bons que et sembla que fas un... A vegades dir segons quins comentaris de dir, mare meva, i jo on soc?
Sí, sí. Bé, doncs, si els hi sembla, si no hi ha res més així importantíssim perquè no es pugui deixar de dir en aquesta lectura, doncs ho podríem...
No, no, a mi m'agrada això de dir amb qui aniríem. Exacte. Doncs, esclar.
A qui aniríem?
Jo, doncs, penso que si mínimament ens ho hem cregut, seguim.
Exacte. Mossèn Gabriel, alguna coseta a afegir ja per animar una mica més... algun lector, algun oient que no estigui animat?
No, doncs això, no? Veure plantejar-se o pensar, m'ha dit aquesta pregunta, no? Que es fan els mateixos apòstols, és que aquí aniríem, no? Realment és que, a veure, és important això.
Molt bé, d'acord, doncs moltíssimes gràcies Teresa Cabanes i gràcies mossèn Gabriel Casanovas i també gràcies als nostres oients doncs, perquè setmana rere setmana són aquí al programa La Taula de l'Evangeli i com sempre ens agrada de dir-los si ho desitgen, us esperem diumenge vinent aquí a Ràdio Estel. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques i moltes gràcies per haver triat un diumenge més La Taula de l'Evangeli. Si ho desitgen, ens retrobem, com deien, diumenge vinent, no ho oblidin. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.